Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Bon dia, salutacions. El Banc de Sabadell preveu retornar la seu social a Catalunya 7 anys després de traslladar-se a Alacant. Segons ha avançat el diari ABC, i ha pogut confirmar l'ACN. L'entitat que farà aquest moviment en plena OPA hostil del BBVA va canviar la seu del domicili fiscal en el punt àlgid del procés sobiranista davant la incertesa que, a parer dels dirigents del banc, generava la situació política a Catalunya. Es preveu que el Consell d'Administració del banc aprovi en breu el trasllat en una reunió extraordinària. En cas de tirar endavant, la seu social de l'entitat tornaria a estar ubicada a Sabadell. La seu operativa, en canvi, sempre s'ha mantingut a Sant Cugat. Sobre aquest tema, ampliar que el Sabadell va ser una dels milers d'empreses que l'octubre de 2017 va prendre la decisió d'abandonar Catalunya quan el referèndum d'autodeterminació organitzat pel govern de Carles Puigdemont i prohibit pel Tribunal Constitucional enfrontava l'administració catalana amb la resta de l'estructura de l'Estat. Aleshores, es va argumentar que la decisió es prenia per frenar la fuga de dipòsits de persones que temien que el procés pogués comportar-los la pèrdua dels estalvis. 7 anys després, amb la pèrdua de la majoria d'institucions dels partits sobiranistes i l'auge del PSC de Salvador Illa, el Sabadell ha decidit que és hora de tornar la seu social a Catalunya en un moviment que es pot interpretar també com de reforç a la postura dels seus dirigents contrària a l'OPA plantejada del BBVA. A finals de l'any passat, una altra de les empreses que va decidir traslladar la seva seu social, Ciments Molins, anunciava el retorn a Catalunya. En aquest cas, el domicili fiscal es trobava a Madrid. I aquest és el tema d'obertura d'aquest informatiu d'aquest 22 de gener de 2025. Abordem altres temes destacats de la jornada, tot seguit.
Info Migdia.
Oberta la convocatòria dels Premis Sant Cugat, hereus dels Premis Ciutat de Sant Cugat. L'entrega dels guardons tindrà lloc el 20 de març a les 7 de la tarda al Teatre Auditori de Sant Cugat, l'acte que comptarà amb la participació de l'Esbar Sant Cugat, l'Escola Fusió i el grup Los Aurora serà conduït pels periodistes Jofre Llombart i Esther Castanyer. La segona edició dels Premis Sant Cugat reconeixerà les persones físiques o jurídiques, així com col·lectius que hagin tingut un ressò especial o una repercussió notable a la ciutat durant el 2024. En aquesta ocasió, la ciutadania pot participar presentant fins al 28 de febrer propostes de candidatures que hauran d'estar avalades per la signatura de 7 persones i exposar els mèrits dels aspirants durant l'any. La Junta de Govern farà les funcions de jurat i als guardonats se'ls entregarà una peça creada per l'escultor Pep Codó. Les propostes es poden presentar en un enllaç que podeu consultar a Cugat Mèdia. Les entrades per assistir a l'acte de lliurament dels premis són gratuïtes i es poden recollir uns dies abans. Els premis compten també amb una nova imatge i un logo renovats l'any passat, on apareixen elements clarament identificables per la ciutadania de Sant Cugat. El logo s'identifica una línia de ciutat molt representativa, on apareixen el Pi d'en Xandri, el monestir i la Torre de Collserola.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
El santcugatenc Àngel Màñez fa 7 anys que presideix el gremi de majoristes del Mercat Central del Peix de Mercabarna, després d'haver ocupat el càrrec de vicepresident durant els 6 anys anteriors. Juntament amb el seu germà, representa la tercera generació familiar dedicada al món del peix fresc. Màñez alerta que els canvis d'hàbit de la ciutadania, que cada vegada cuina menys a casa, i la competència dels grans distribuïdors de peix poden fer desaparèixer les peixateries tradicionals.
Els hàbits han canviat moltíssim, la gent cuina menys a casa i surt més a dinar por ahí. Llavors, pues, això et dona pues, que els col·legis també han de menjar peix obligatoriament, els hospitals, i això ens dona que el client segueixi comprant peix. Però la peixateria tradicional, si segueix com segueix, tendeix a desaparèixer.
De fet, ja són moltes les peixateries que han abaixat la persiana els últims anys, la qual cosa ha provocat una reducció d'entre el 50 i el 60% de la clientela de Mercabarna. Segons Màñez, el mercat substitueix principalment gràcies al servei que ofereix l'hostaleria, la restauració i els càterings en primera instància, i a les escoles i els hospitals en segon terme. En una entrevista al magazín de Ràdio Sant Cugat, el president de Mercabarna també ha reflexionat sobre la necessitat de consumir productes locals i de proximitat, i alertat que les restriccions imposades per la Unió Europea podrien afectar negativament a la diversitat del producte disponible, limitant-se a espècies com el lluç o el salmó.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
I repassem ara les mocions del proper ple municipal en format breu. La FA de l'Escola La Mirada presentarà una moció a través del PSC per sol·licitar que l'Ajuntament demani l'aixecament de la suspensió del procediment judicial sobre la modificació del planejament que afecta la ubicació de l'escola al bosc de Volpelleres. Segons expliquen en un comunicat, la moció es presenta amb l'objectiu d'obtenir una sentència, diu, que eventualment pot ser favorable pels interessos municipals i que, si fos així, permetria tenir el màxim d'opcions possibles per ubicar l'escola amb el mínim d'impediments. En el text, l'AFA afegeix que l'Assemblea de les Famílies ha manifestat la preferència per mantenir l'escola al parc urbà del Bosc, on ja es disposa d'un espai reservat per a aquest equipament educatiu, i també ha sol·licitat el suport dels grups municipals per accelerar la resolució d'aquest conflicte. La CUP vol obrir una nova línia d'assessoria d'atenció a la sexualitat per a adolescents i joves. Els cupaires presentaran una moció al ple que defensa que l'Oficina Jove aculli aquest nou espai gratuït i anònim perquè consideren que calen més recursos per atendre aquelles edats més joves que necessiten resoldre qüestions relacionades amb els drets sexuals i reproductius. Segons el portaveu de la CUP, Marco Simarro, en el mandat anterior, amb el seu partit al govern, ja van començar a predissenyar com podria ser aquest nou punt d'assessoria sexual. L'escoltem.
Hem avançat en termes de drets sexuals i reproductius, en termes de trencar tabús i de sentir-nos segurament més lliures amb les sexualitats, amb els nostres cossos, però és cert que tot i així calen més recursos, sobretot per atendre aquelles edats més joves, per poder resoldre aquelles qüestions que no tothom té a l'abast a resoldre. Creiem que els serveis públics han de poder contribuir a garantir els drets sexuals i reproductius a la població, i atendre-ho en l'etapa jove és molt important.
Parlem ara dels comuns. Sant Cugat construirà una biblioteca pública per donar servei a la Floresta i les Planes. Així s'aprovarà el ple a través d'una moció institucional original d'En Comú Podem. L'equipament que s'ubicarà a la Floresta donarà servei a 6.000 persones. En aquest sentit, la moció també contempla estudiar la connectivitat per accedir a la futura biblioteca en transport públic. En l'escrit, l'Ajuntament també es compromet a fer un pla de dinamització per promocionar la cultura i la cultura a la Floresta i les Planes, així com valorar l'ampliació del servei de préstec interbibliotecari municipal de les biblioteques de Sant Cugat i el servei d'aules d'estudi de la Floresta mentre no es faci realitat el nou equipament. I amb aquesta informació posem el punt final a l'informatiu migdia. Gràcies per la seva atenció. Tornem puntualment al 91.5 de la FM i als butlletins horaris.
Info migdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Reemissió del gall del monestir d'avui.
Bon dia, comencem la tertúlia política Cugat Mèdia. Us parla Mireia Puente. Avui dimecres 22 de gener, l'alcalde Josep Maria Vallès i els quatre tinents d'alcaldia ofereixen el tradicional esmorzar amb la premsa local. Una trobada on es fa balanç de la feina feta al llarg de tot l'any anterior, així com els principals projectes que es duran a terme aquest 2025. És per això que avui la tertúlia política consta de dues preguntes molt clares. Quin balanç feu de les actuacions que ha dut a terme el govern durant el 2024? I una segona pregunta que abordarem després és que quins creieu que haurien de ser els projectes de ciutat d'aquest 2025? Abans de començar, però, saludem els representants polítics de la ciutat que avui formaran part d'aquesta tertúlia. Per Junts, Jordi Puigneró, tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital, bon dia.
Molt bon dia.
Francesc Ossant, secretari de Política Municipal d'Esquerra.
Hola, bon dia a tothom.
Josep Maria Gallardo, regidor del PSC de Sant Cugat.
Bona tarda, bon dia.
Álvaro Benejam, portaveu del Partit Popular.
Molt bon dia.
Ariadna Serro, regidora de la CUP.
Bon dia.
Marcos Rodríguez, portaveu de Vox.
Bon dia.
i Ramon Gutiérrez, portaveu del grup municipal de Sant Cugat en Comú Podem.
No van dir, Tom.
Doncs bé, si us sembla, comencem donant resposta a la primera pregunta i que fa referència a quin balanç feu de les actuacions que ha dut a terme el govern del 2024. Durant el 2024 comencem, doncs, amb el tinent d'alcaldia, Jordi Puigneró. Quin balanç fas de les actuacions fetes?
Bé, com no podria ser d'una altra manera, evidentment les he de fer positives, però en tot cas nosaltres som el govern i el que ens pertoca en primer lloc és analitzar quines han estat les principals actuacions, tenint en compte que tot just ara fa un any i mig, no? Doncs que la ciutadania va decidir que tornéssim a estar al capdavant del govern de la ciutat. La primera cosa que hem volgut fer aquest any i mig és posar una mica d'ordre a la situació econòmica de l'Ajuntament. Vull recordar que venim d'una etapa on l'anterior govern no havia aprovat un pressupost, aquest és un fet, i aquest govern ja ha aprovat dos pressupostos amb temps i forma. Per tant, que tornar a la normalitat pressupostària és important per la ciutat. Ho dic perquè altres administracions que també tenen efectes sobre la ciutadania de Sant Cugat, i em refereixo a la Generalitat i al govern de l'Estat, tampoc tenen pressupost. Per tant, som l'única administració que administra els santcugatencs que pot dir-li a la seva ciutat, als seus ciutadans, que té pressupost i que, per tant, en fi, el pressupost és la llei més important que aprova, en aquest cas, un govern. Per tant, des d'aquesta perspectiva, voler, diguéssim, o pretendre donar normalitat. A més, un pressupost que nosaltres vam agafar el compromís de que no incrementaria la pressió fiscal dels santcugatencs, i així ho hem fet. Evidentment, doncs, algú dirà, no, escolti, però hi han hagut altres ingressos extraordinaris que venen per altres tipus de taxes i impostos que fan altres administracions i que nosaltres hem d'aplicar, però pel que depèn, diguéssim, de la capacitat, diguéssim, doncs, de l'Ajuntament de Sant Cugat, doncs nosaltres no hem apujat, diguéssim, no hem incrementat aquesta pressió fiscal als santcugatencs, i hem, evidentment, fet algunes, en fi, hem posat en marxa algunes iniciatives que voldria destacar en aquest pressupost que es va aprovar i que ara, diguéssim, doncs, continuem en aquest nou any, no? En primer lloc, hem incrementat, per una banda, doncs el que és tot el nombre de policies locals per donar, diguéssim, doncs Sant Cugat tenia un dèficit en aquest cas de policies locals, i per tant hem posat fil a l'agulla a incrementar el nombre de policies locals, i a més també hem aprovat, o hem, per dir-ho així, hem posat en marxa el nou contracte de neteja, que ja es va començar a treballar en el passat mandat, i que teníem, en fi, posar-lo, actualitzar-lo, en aquest cas, pels propers anys, no? Que ens semblava també que són dos temes molt importants, no? La neteja de la ciutat i, evidentment, la seguretat. I, a més, tot això ho hem fet sense retallar ni un euro a la partida, diguéssim, assistencialista de serveis socials, en aquest cas, no? De la ciutat, per tota aquella gent que ho necessita i que ningú es quedi enrere. Que es podrien dir que han sigut, per dir-ho així, una miqueta el resum de la posada en ordre, podríem dir més coses, del que hem portat a terme des del govern municipal, i pel que fa, diguéssim, a projectes o a qüestions potser més destacades, o que brillen més, podríem dir que hem aconseguit, crec, una infraestructura per a la ciutat que feia 35 anys que es demanava, i que és que Sant Cugat tingui jutjats, i ho havien intentat diferents alcaldes i alcaldesses, mai s'havia aconseguit, tot i que Sant Cugat s'ho mereixia. Som l'única ciutat de tot l'estat de més de 60.000 habitants que no té jutjats, i home, doncs permeteu-me que posi en valor, doncs, la tasca que s'ha fet, perquè doncs, finalment això ja sigui una realitat des de la perspectiva que som partit judicial i que, per tant, ara, evidentment, caldrà començar totes les tasques de construcció. I per acabar, també hem posat les bases de diferents equipaments de futur de la ciutat en l'any 2024. Vull recordar, doncs, que hem aprovat, doncs, iniciar una biblioteca nova per la ciutat, una biblioteca central. Hem posat també les bases per una nova residència per la gent gran a Sant Cugat, i també estem, en fi, treballant intensament perquè al final d'aquest mandat hi hagi un nou pavelló a la Guinardera, un nou pavelló que doni resposta a la demanda esportiva que té aquesta ciutat.
Uh-huh. Francesc?
Hola, bon dia a tothom un altre cop. En principi, per fer aquest balanç d'aquest any i mig de les realitzacions del 24, volia una mica contextualitzar d'on venim i on estem, no? Nosaltres, evidentment, formem part de l'anterior govern, que no va revalidar la seva majoria, vam fer un acord amb Junts per Catalunya, i aquest acord és important, diguem-li, per fer balanç, veure que vam fer aquest acord en base a diferents fites que volíem aconseguir. La primera, recordar que volíem mantenir, intentàvem mantenir les que per nosaltres eren grans temes de l'anterior mandat i que havien lluitat per aconseguir-les. Després, el gran objectiu compartit també, que era mantenir la qualitat de vida de Sant Cugat, que tenia que disfrutar, però tenim clar que volíem que ningú es quedés enrere i volíem un Sant Cugat per a tothom. I en aquest sentit, també, efectivament, un dels grans objectius va ser el del blindar de drets, i com ha dit el dient l'alcalde Jordi Pujeró, això és una cosa que s'ha aconseguit, que recordar que el pressupost d'enguany augmenten 3 milions d'euros la partida de drets socials. Per tant, és un tema que, malgrat les dificultats econòmiques que tots que s'han citat i que tots hem coneixem, hem aconseguit mantenir els pressupostos de drets socials de l'any 24 i incrementar el pressupost del 25 amb 3 milions d'euros. I l'últim, el gran tema, la nostra gran prioritat, que és el tema de l'habitatge a la ciutat. Crec que és un tema que, malgrat les dificultats que hem tingut aquest primer temps, sobretot acabar de lligar el funcionament intern de l'Ajuntament, crec que en aquests moments estem en disposició de dir que, bueno, que els temes estan molt desbloquejats i que estem tirant endavant grans projectes d'habitatge que redundaran aproximadament en, pràcticament, ja tenim desbloquejats al voltant de 150 habitatges nous que es podran anar realitzant, a part dels que ja tenim, no? Per tant, crec que el balanç és moderadament o raonablement positiu en funció, si tenim en compte, en funció dels objectius que Esquerra es va fixar quan va fer l'acord aquest de govern. Jo penso que també com a balanç del 24, un tema que s'ha citat poc, crec, que no és mèrit d'Esquerra ni és mèrit del govern, però és mèrit de tots, especialment de la ciutadania de Sant Cugat, que és que hem pogut revertir la situació de Torre Negra. És un gran èxit per la ciutat, que s'hagi pogut la sentència definitiva hagi sortit favorable als interessos de la ciutadania. És una cosa que és molt important pel futur de la ciutat. Per tant, en resum i molt ràpidament, el balanç nostre és raonablement positiu si tenim en compte, efectivament, el que hem de fixar com hem entrat al govern.
Josep Maria.
Sí, jo diria que tot el que hem mantingut aquest govern durant aquest any, doncs va bé perquè ha continuat fent el que vam fer el govern anterior. L'únic que han fet és aplicar i executar tot el que havíem fet en el govern anterior. També s'han dit en alguna cosa en aquest cas, posaré alguns exemples. Han continuat el complex esportiu de Mirasol, han acabat el carril bici de connexió de Rubí i Sant Cugat, han inaugurat la Guinardera, han fet diferents coses que vam iniciar el govern anterior. Han aprovat el plec de residus que vam deixar preparat, han aplicat el nou pla de voreres que vam deixar tota l'auditoria feta. Per tant, estan aplicant coses que vam fer al govern anterior. Per tant, el que han mantingut, crec que ho hem de valorar positivament. Ara, evidentment, el que han deixat de fer, doncs està sortint malament. Com pot ser el tema de la mirada, com pot ser el tema de l'habitatge. L'únic que han promogut són els 300 habitatges que vam promoure en el mandat anterior i no tenen planificat absolutament res d'habitatge. Ara han donat el tema de Can Batller, no tenen cap tipus de planificació en el tema d'habitatge, i per tant hem de valorar-ho negativament, en aquest cas. I això està clar perquè no han aprovat un pla d'acció municipal. No tenen rumb, en aquest cas, i també es veu en alguns moments que no hi ha tampoc una connexió o una coordinació entre els diferents membres del govern, no? Entre Esquerra i Junts, que a vegades diuen coses contradictòries, que això pot passar en una coalició de govern, però a vegades es veu doncs, molt evident, no? En aquest cas, jo crec que això afecta al conjunt de la ciutat. I també han deixat altres coses abandonades, com és el tema de cultura, el tema d'esports, el tema d'equipaments. Per tant, creiem que no tenen una planificació del Sant Cugat del futur que necessitem.
Álvaro?
Sí. Bé, nosaltres creiem que hi ha coses positives i coses negatives, no?, d'aquesta primera etapa de mandat. Positives. Endreçar la situació econòmica, que era molt greu, i més greu, doblement greu, tenint en compte que aquest municipi és Sant Cugat, que és un municipi que recapta molts diners en impostos. I que, per tant, tindria de tenir una suficiència econòmica com per no tenir dèficit mai. O sigui, es donen les circumstàncies per no tenir-ho mai. Doncs hem acabat l'anterior mandat amb dos anys seguits de dèficit, que quasi ha arribat doncs, als 30 milions entre 2022 i 2023. Clar, això és una herència enverinada per qualsevol. Posar pressupost a manteniment de carrers també entenem que és una cosa positiva, perquè s'ha dotat molt més que els pressupostos anteriors aquest manteniment de carrers, no? Que creiem que fa molta falta, ara deia el José, sobre l'auditoria, i hi ha tantes coses en aquesta auditoria que s'han d'arreglar que farien falta molts més milions d'euros per arreglar el que a dia d'avui està trencat o aixecat, les voreres, etc. Però hi ha pressupost, hi ha més pressupost que abans, per tant, això és positiu, però és negatiu que no hi hagi tant com es necessita. Reorganitzar la neteja de la ciutat, bueno, hi ha un contracte nou, però el tenim recorregut, per tant, el 2025 encara està per saber si podrà estar operatiu dintre del 2025. A la resta del mandat esperem que sí. I més efectius policials, també, perfecte. Feien falta, el que passa que a dia d'avui encara no notem un efecte sobre la realitat delinqüencial de la ciutat d'haver posat més agents. És a dir, el nivell de delictes està igual. Llavors, en què es nota que hi hagi més agents? No sé si és que hi ha una qüestió de gestió sobre el que fan els agents, però, bueno, de moment no notem, en dades reals del Ministeri de l'Interior sobre delictes, no es nota el canvi. Coses negatives. Més coses negatives. Continuem sense habitatge públic, ja s'ha comentat abans de mi, encara que estigui planificat. Però portem ja un any i mig de mandat i encara no tenim res consistent a sobre la taula. Continuarem sense aquest manteniment de carrers que deia, perquè no estaran habilitats els contractes públics nous. I continuarem tenint una ciutat on, si et despistes un minut o cinc minuts de posar diners a la zona blava, et posen una multa bastant important, però que si tu demanes que t'arreglin el carrer de davant de casa teva perquè no pots sortir amb una cadira de rodes, això triga doncs, o 10 anys o no se sap quan, perquè hi ha molts carrers que encara, el carrer de casa meva, per exemple, poder portar 20 anys que jo sàpiga, i poder portar molts més, però no ho sé, però no ho han arreglat mai, no? I llavors, aquesta és la situació en la que vivim, que falta gestió, falta recursos per determinades coses i sobren per altres.
Ariadna, quin balanç feu des de la CUP?
Bé, agafaria una mica, sense que serveixi de precedent, el risc consistent, no?, que ha vingut a dir l'Àlvaro. Nosaltres veiem una... Ja ho vam dir tant a l'inici del mandat com al llarg del mandat, no és sorpresa, no? Nosaltres veiem una manca de prioritats d'atenció a les necessitats reals. Sant Cugat continua sent la segona ciutat amb més desigualtats de Catalunya i hi ha una sèrie de problemàtiques estructurals socials, també molt pròpies de la ciutat, no? Que és una ciutat cada cop més cara, és una ciutat cada cop més elititzada, no? Que això comporta que nosaltres veiem que el govern no li dona resposta de la manera que nosaltres considerem que caldria fer-ho, no? Exemples, doncs, podríem parlar dels pressupostos en drets socials, el qual s'han mantingut, no? Com hem vingut a dir, en el seu moment nosaltres els vam triplicar i celebràvem que es mantinguessin, però en un moment en què a la pràctica deixar-los iguals en un moment d'inflació implica, per tant, reduir-los, no? Quan tot s'encareix.
Si no 3 pots... milions,
Ara anava, tranquil. Un moment. D'acord? Incrementant-los, sí, que bé, celebrem, no?, aquesta part de l'increment. Per nosaltres, igualment, minso, cal igualment una aposta. I en aquest sentit també ho veiem en habitatge, no podríem no parlar-ne, no? L'aposta d'habitatge, bueno, hauria de ser la principal, més que res perquè segueix sent el principal problema de Sant Cugat, no? Però veiem que la regidoria d'habitatge com a tal no té capacitat ni recursos propis com per desplegar una política estratègica, si bé hi ha les promocions que de tant s'han parlat, no?, que per un costat són del mandat anterior, moltes d'elles també s'han vist afectades en nombre o fins i tot en alguns casos han desaparegut, com seria els 20 habitatges que havien d'anar al carrer Andana, ja no estan, i molt hauríem de parlar de Regull, aviam al final com acaba. Veiem que no s'estan tampoc executant, no? Com es deien, no veiem res materialitzat, i està clar que la partida pressupostària també per la regidoria ens sembla insuficient i mostra, si un cas, una falta de prioritat en aquest àmbit. Podríem parlar també de retallades, no?, en certs partides clau, que serien, doncs, esport, educació, cultura, no? Però amb tot això també el que veiem és una descohesió, ja s'ha parlat, no?, entre Junts i Esquerra. El govern actual doncs sembla que està liderat així per Junts, mentre Esquerra doncs sembla que és incapaç d'incorporar la seva agenda política al nostre parer, no? I això es veu repercutit en molts sentits de ciutat, d'apostes, de projectes que abans eren una prioritat però que ara no ho són, i de reculades que ens costa d'entendre o ens saben greu, no? I també ens trobem amb una política d'anuncis sense execució, que això també és potser el que més ens ha alarmat o ha marcat aquest cicle de mandat. Trobem que s'han fet molts anuncis de que tindríem una residència pública, que al final no és pública, sinó que serà privada, a l'espera que la Generalitat concerti, que ei, si aquesta era la fórmula que teníem per aconseguir una residència, doncs bueno, que es digui, però que no es vengui llavors, que tindrem un anunci, no?, de residència pública. El mateix ha passat amb La Mirada, tindria lloc, però al final aquí seguim i encara seguim sense els consensos necessaris. El jutjat ens entarem també de cop que apareix, que bueno, ho celebrem, però molt a l'espera d'aviam també com s'executa. I així també ho podríem dir amb la Biblioteca Central, que era la macroaposta d'aquest govern. Nosaltres tenim molt a dir sobre aquesta aposta i molts d'això, però que al final bé que hem hagut de també recular i veure què passa, no? I tot això es contrasta, al nostre parer, també una manca de col·laboració amb l'oposició. Moltes d'aquests anuncis, moltes d'aquestes apostes i projectes ens hem arribat a enterar directament per la premsa. Llavors considerem que cal una estratègia, que cal també més consensos o més participació, si un cas de tot el plenari.
Uh-huh. Marcos?
Bien, nosotros el balance que llevamos de año deja pocos claros y muchos oscuros, ¿no? Con lo cual valoramos negativamente todo el trabajo realizado, o prácticamente todo el trabajo realizado. El gobierno de Junts y Esquerra está siendo incapaz de subsanar los principales problemas que preocupan a las familias y vecinos de Sant Cugat. La limpieza, la vivienda, el mantenimiento de aceras y calles, la seguridad, la falta de orden, las irregulares empadronamientos, la movilidad, la presión fiscal, el transporte. Seguimos con el estado desastroso de aceras y de calles, seguimos con una política de vivienda paupérrima, seguimos con una falta de seguridad a los niveles de exigencia que queremos para las familias y vecinos de Sant Cugat, seguimos incrementando la presión fiscal, creando, implementando tasas de impuestos, incluso uno nuevo, que es la tasa de residuos. En nuestra opinión, todo esto es fruto de un problema de base que es, lo que nosotros creemos que es falta de proyecto claro o modelo de ciudad, ¿no? Dejamos en manos de Esquerra áreas como la seguridad, como el comercio, con mercados, memoria histórica, derechos, feminismos, y nosotros creemos que esto es un grave error, ¿no? Las familias de Sant Cugat necesitan políticas determinantes y desacomplejadas que pongan en el centro a estas y que resuelvan sus problemas, pero no que se destinen recursos económicos y sus impuestos en chiringuitos o entidades o asociaciones que no repercuten directamente en los servicios ni en la calidad de vida de los vecinos. Cantidades ingentes que nosotros consideramos de dinero pues destinadas a falsos feminismos, a ideología de género, a colectivos que se instrumentalizan políticamente, a la famosa, que nosotros consideramos la falacia, que es la Agenda 2030 y su religión climática. Nosotros, desde luego, tenemos muy claro que nos hemos de ocupar de lo que preocupa a los vecinos y queremos poner en el centro sus preocupaciones para resolver los problemas que tienen. En Vox lo tenemos muy claro.
Acabem aquesta primera ronda amb el balanç que fa en Ramon.
Sí. Bé, bon dia a tothom. Bé, jo bueno, des de Comuns jo em sumo una mica al que deia l'Ari i ha dit l'Àlvaro, no? En el res consistent aquest del que parlaven. Jo crec que tenim l'exemple, no?, que m'ha sorprès, no?, que d'una banda, Junts, no?, valora de l'any i mig que s'ha aprovat un pressupost, la gran valoració, bueno, i seguretat i neteja, i de l'altra a Esquerra, no?, valora una de les coses completament diferents, no?, que és pues, que sí, una certa pujada de drets socials, que només faltaria amb tal com ha pujat el cost de la vida i de més, o unes inversions en habitatge que, bueno, com deia l'Ari, doncs, el pressupost a la regidoria d'habitatge, en veritat, ha baixat, però sí, és veritat que es mantenen unes inversions que, bueno, que, en veritat, en l'emergència en la que ens trobem, pues, només faltaria que no s'estiguessin planificant inversions en aquest sentit, no? Això què demostra per mi? Doncs que tenim un govern municipal que no planifica, que no té un pla d'acció municipal, no orienta, no, les polítiques. O sigui, portem des d'un any i mig reclamant un pla d'equipaments, no sé si algú d'aquesta taula l'ha vist, portem reclamant moltíssims elements, no, sectorials però també territorials, i no hi ha cap avanç pel que fa, doncs, a la planificació de polítiques en aquesta ciutat. I això què vol dir? Pues quan tu no planifiques, és que realment el que no vols és que canviï res, no? I no em sorprèn de Junts, però sí em sorprèn d'Esquerra Republicana, no, que estiguin en aquesta lògica i que no es rebel·lin, no, en contra d'això. Clar, la ciutat té reptes, i té reptes molt importants. Alguns són compartits en moltíssimes ciutats del nostre tamany, forma i ubicació, però altres posen són propis. La desigualtat, evidentment, deia l'Ari, som la segona ciutat més desigual de Catalunya. També la situació de centralització que pateix la nostra ciutat, i per tant els greuges que hi ha en els barris, i no estem planificant ni estem organitzant res aquí. Però al final també hi ha un altre element, que és pel context generalitzat en el que ens trobem en el món, no? La falta de cohesió, la falta d'identitat, la falta de comunitat. I el primer que ha fet aquest govern ha sigut retallar en cultura, no? Que és el que més cohesió i més identitat ens dona. Llavors, clar, a mi em fa pensar, o que això, bueno, no planifiquen, però crec que és perquè no hi ha una reflexió sobre on es vol portar la ciutat. No sé si han vist, fa uns dies es va publicar el Divaròmetre, no? que analitza la situació del municipi. És que tots els, o sigui, la majoria dels indicadors importants no fan més que baixar. O sigui, la gestió, que ja hem dit en aquesta taula més d'una vegada, que deixa molt que desitjar, però no només, no? O sigui, clar, al final la percepció de la ciutadania és que Sant Cugat cada cop està pitjor, i jo crec que això ens hem de fer mirar.
Comencem el torn de rèplica, si us sembla, per al·lusions. Comencen els socis de govern, en Jordi Puigneró i després el Francesc, i comencem el debat.
Bé, escoltant el senyor Ramon Gutiérrez dels Comuns, potser preferiria una ciutat amb un govern que no aprova un pressupost, no ho sé. Però,
no, jo preferiria que aprovés un pressupost.
Això dic,
em sembla bé
que l'aprovi. Ho dic perquè ens... Ho dic perquè quan comencem a analitzar les administracions que ens gestionen i que cap aprova pressupostos, no? Ja comencem a convertir en una normalitat, no? Que no hi hagi pressupost, no? Per tant, home, doncs aprovar un pressupost serà, en fi, tindrà el seu mèrit, no? Perquè és que, com que ningú l'aprova, i ni l'anterior govern el va aprovar, ni el govern, en aquest cas, de la Generalitat l'ha aprovat, del PSC, on vostès els donen suport, ni tampoc el govern de l'Estat, on vostès tenen l'Estat.
No tenen majoria, vostès sí.
Tampoc tenen... No, tampoc l'aproven l'Estat. No, escolti, no sé com s'ho fan.
Però no sé com s'ho fan. Perquè em retreu a mi, això.
No, dic que...
Nosaltres estem per aprovar els pressupostos de la Generalitat i l'Estat. No depèn de nosaltres.
Però vostès els interessa no aprovar-los.
Però no els aproven. Per tant, vol dir que no en deuen... En fi, no tenen la capacitat de poder teixir, en aquest cas, aliances per poder aprovar pressupostos.
Ni vostès milloren la Generalitat.
Vostès també els van aprovar sols.
Aquesta és la... Home, sí, nosaltres... Nosaltres, en fi, ja vosaltres han parlat molt de... i han fet referència en aquest cas, en fi, la senyora Ariadna Sierra, doncs, feia referència que sembla que aquest govern està liderat per Junts, no? És bueno, és que és veritat, no? Vull dir, al final tenim l'alcaldia i tenim nous regidors, però jo vull posar en valor la feina que fan els nostres socis de govern, Esquerra Republicana, i he comentat algunes qüestions. Això, jo no estic gens d'acord amb el que deia Vox, que posar la seguretat en mans d'Esquerra Republicana, doncs, en fi, no sé què, com ho ha esmentat, però ho estan fent molt bé. Ho estan fent molt bé. Han augmentat el nombre de policies locals, tenim l'indicador, perquè si hem de parlar de coses, parlem de xifres. Els indicadors de seguretat de Sant Cugat són dels més baixos de Catalunya. Per tant,
però no són els
tenim, tenim una ciutat, escolta, que, en fi, doncs ens en cuidem, i per tant, siguem Junts o sigui Esquerra, cadascú de les seves àrees, doncs es preocupa que la ciutat funcioni bé, i aquest indicador és positiu, i per tant, escolta, això diu a favor del
nostre socis de govern. Els nivells d'exigència són més alts.
I pel que fa al tema de l'habitatge, que també ha sortit a la taula, home, jo crec que aquí hem de ser tots plegats una miqueta... no fer uns trampes al solitari, tots sabem que el tema de l'habitatge és un problemón a nivell general. General. No hi ha cap alcalde de Catalunya que no tingui el problema de l'habitatge sobre la taula. I si no, parlin amb l'alcalde de Barcelona, parlin amb qualsevol alcaldessa o alcalde de qualsevol ciutat, parlin amb el president de la Generalitat. És un problema general, però aquí hi ha molts països del món. Per tant, home, pretendre que Sant Cugat resolgui el problema de l'habitatge, en fi, deuen ser molt llestos vostès, eh? Però no, no això, evidentment... No, no, dic que... El que vull dir és que, sisplau, siguem sincers amb el tema de l'habitatge i diguem-li a la gent la veritat sobre el problema de l'habitatge. Aquest és un problema que s'han de prendre amb mesures a molt alt nivell, estructurals, que no es prenen a Sant Cugat, i que el que podem aspirar aquí a Sant Cugat és, amb les normes de joc que tenim ara mateix, és a posar els pedaços que ens permetin, home, anar aguantant la situació. I és el que està fent aquest govern. I, per tant, les diferents promocions que s'aniran traient, que s'estan planificant, o com també, evidentment, tot el que fa referència a habitatge dotacional, que també pot ser una sortida en aquest sentit, doncs que ajudaran? Ajudaran, evidentment, a pal·liar una miqueta d'aquests efectes, però no pretenguem que Sant Cugat resolgui el problema de l'habitatge i el problema del preu de l'habitatge. Això és impossible. O sigui, escolti, això, en fi, em sembla que és, fer, és enganyar la gent. Per tant, aquí s'han de prendre mesures estructurals. Jo crec que hi ha algunes mesures que està prenent el govern Pedro Sánchez que són encertades en aquest sentit, algunes d'elles, algunes. Des de la perspectiva de l'habitatge, parlo de la perspectiva de l'habitatge,
Les miles de vivienda.
No. La, per exemple, la mesura aquesta de que limitar la, que la compra d'habitatges per part de, fi, de fons de fora... Bueno, jo crec que això pot ajudar a treure pressió a treure pressió en l'àmbit de l'habitatge, que és una mesura, bueno, doncs com a mínim és atrevida i diferent. Escolta, hi ha països com Nova Zelanda, que no són sospitosos, que ja apliquen, o el Canadà, que estan aplicant mesures d'aquestes, que és limitar, evidentment, la compra massiva d'habitatges per part de gent que no viu en el territori i, per tant, en fi, treure pressió sobre la demanda, en aquest sentit, no? Bueno, escolta, veurem com funciona. Jo crec que hem de, li hem de donar en aquest sentit, i, per tant, jo sempre intento no criticar-ho tot, senzillament hi ha coses que es fan bé i coses que això, però, home, que hagueu posat el focus en aquestes matèries quan els indicadors que tenim en matèria, per exemple, de reciclatge va sortir l'altre dia, Sant Cugat, la ciutat que més recicla de Catalunya.
També la que més genera.
La que més recicla. O sigui, home, doncs, home, algun crèdit tindrem, no?
No, no després, la també, de la ciutat...
Escolta, som la ciutat...
No la que més recicla.
La ciutat amb l'activitat econòmica per habitant més gran de Catalunya després de Barcelona. Home, doncs... Algunes coses deuen estar fent bé, no?
Però això és mèrit
de... Per tant, això són indicadors, no són opinions, eh? Són indicadors, perquè, en fi, al final, si les opinions estan molt bé.
Tot el bo es culpa del sector.
La ciutat...
L'economia no...
La ciutat també, els indicadors de seguretat, doncs estan tots correctes, vull dir que, en fi...
Francesc.
Sí, moltes gràcies. En principi, dic que després de la crítica de Vox em sento molt orgullós de la feina que estem fent, sí, gràcies, així perquè ha citat els elements que farien per lo contrari ens el plan d'orgull. Jo volia concretar algunes coses que s'han dit, que penso que és important. El Jordi ho ha dit, però, aviam, els temes, efectivament, de l'habitatge és un tema estructural, com s'ha dit, i aviam, jo penso que la iniciativa del govern Illa i la iniciativa del govern Sánchez amb el tema d'habitatge, si funciona, ens anirà molt bé, però, efectivament, amb els mitjans que tenim des de l'Ajuntament, que són els que són, Déu-n'hi-do lo satisfets que podem estar. Jo recordo molt ràpidament, a part de que el tema de Can Ametller, penso que és un tema que s'ha aconseguit tornar a obrir, que crec que avui l'alcalde, igual, amb la roda de premsa que farà, allò anunciarà alguna cosa, penso que és una bona idea. El Regull s'ha tornat a posar sobre la taula, però és un tema important. S'inicien les obres de Benet Moixó, el planejament de Can Cabassa, de Villa Argentina, de Puig de la Remila, de Grèvol. Són, efectivament, perquè hi hagi habitatge, primer s'ha de fer un planejament. I en aquesta ciutat, que és un lío, no és senzill. Per això s'ha tardat tant, però jo penso que a partir d'haver pogut desbloquejar totes aquestes coses de planejament, amb cadena aniran sortint nous habitatges. De moment, amb aquests que he citat, ja anem als 150. Sense parlar de Ametller, sense parlar de Regull, sí, anem als 150. Que nosaltres tenim l'objectiu com a Esquerra de que posar-ne 300. Que és ridícul, 300? És cert. Però, o sigui, per una capacitat dels mitjans que tenim a Sant Cugat, l'esforç que podem fer, Déu-n'hi-do. I això no ve del finançament del propi Ajuntament. Jo penso que se'ns posen sobre la taula mesures que comptem amb el govern de la ciutat, comptem del govern de l'Estat, també en fórmules alternatives d'habitatge, cooperatives, el tema dels habitatges plurifamiliars, la recompra de pisos, perdó, hi ha un tot seguit de mesures que penso que podem sumar. Amb el tema de seguretat, home, molt satisfets hem d'estar. A part de l'increment d'efectius, i recordo que s'ha citat abans, però volia... L'RMB ha fet una enquesta el 2024. Som la segona ciutat més segura de municipis de més de 65.000 habitants. Som la ciutat més segura. Som la primera ciutat més segura amb seguretat personal. Som la ciutat amb més sensació de seguretat. I som la policia... La nostra és la que està més alta en nivell de valoració. Home... Pues, si això, aquests indicadors van per aquí, Déu-n'hi-do, està molt bé, francament està molt bé, podem estar orgullosos, i en tot cas demostra que no sols no som un perill, sinó que Esquerra contribueix a que la seguretat de la Sant Cugat funcioni.
Ariadna.
Sí, amb el tema de l'habitatge, està clar que la problemàtica de l'habitatge no només es resoldrà plenament, no, en l'àmbit local, en això estem d'acord, en què ens calen mesures estructurals, només faltaria. Ara, també, si parlem de sinceritat, hem proposat també des de la CUP i altres grups també ho han fet, hem proposat moltes mesures justament per atendre aquesta problemàtica, i o no han estat acceptades o han estat descafeïnades i rebaixades per complet o simplement no s'han executat, no? Llavors, pues, bueno, dintre de la sinceritat anem a dir-ho tot, no? Fórmules i coses s'han proposat i es poden fer. Més enllà d'això, també estar del costat o atendre aquesta problemàtica és també justament estar al costat de famílies que pateixen aquesta problemàtica. I no pas dir-los que aquestes famílies que a sobre estan patint assetjament immobiliari tinguin empatia cap als propietaris, cosa que ha passat. Doncs estar al costat i atendre també el patiment de les famílies afectades dintre el nostre municipi també és estar i atendre la problemàtica de l'habitatge. I això molt ens ho hauríem de fer veure. I dintre, dintre del fet d'estem satisfets, jo és que no podeu... O sigui, no podem estar satisfets de cap manera en el moment que també som el segon municipi amb menys joves, perquè justament no ens podem quedar a viure. Llavors, amb les dades, si parlem de dades, no podem estar satisfets de cap manera en termes d'habitatge.
Ramon?
Jo estic a l'expectativa de veure...
Volem matisar només. Sí. Satisfets amb les possibilitats que tenim. No globalment. Globalment estic d'acord amb tu, però amb les possibilitats que tenim des d'on surten com Sant Cugat...
Però també heu de fer reflexió que s'han descafeïnat moltíssimes de les apostes, que hi ha moltes que no s'han executat, que l'estratègia a seguir dintre de... O sigui, crec que la mesura de reflexió hauria de ser molt àmplia i d'autocrítica.
Si us sembla, respectem el torn de paraula que li tocava al Ramon.
Perdona, Ramon,
no acabarem.
No passa res, sí, més que res per això pel temps, perquè hi ha més paraules. Jo estic a l'expectativa de quin és l'anunci que ens fa avui l'alcalde, perquè, com deia abans, o sigui, cada cop que fa una roda de premsa o cada cop que fa un vídeo a les xarxes ens surt amb una cosa completament diferent, no? A cop de titular, sense comptar, com deia abans l'Ari, amb la resta de grups del consistori, és a dir, per tant, no es fan propostes de ciutat, sinó només de part, i bueno, ja ens han anunciat que potser parla de Can Ametller. Bueno, al final, jo crec que l'alcalde li hem dit mil vegades, es va parlar al ple de l'estat de la ciutat, ens ho ha dit ell sempre que ha pogut, però a la pràctica no ha passat, i és que, no, hi ha aquesta mà estesa, aquestes ganes de col·laborar, aquestes ganes de tirar endavant projectes conjunts, però ja et dic que la realitat és que ens enterem, l'oposició i la ciutadania, els veïns i veïnes, dels projectes per la premsa, pels titulars i sense cap planificació ni cap full de ruta global.
Álvaro?
Sí, bueno, hi ha diverses coses, no? Ara deien des d'Esquerra que en virtut del que deia Vox estaven molt satisfets amb la seva tasca com a govern. I jo crec que el vostre nivell d'autosatisfacció depèn del que digui Vox, malament. malament, perquè no, és que és el que has dit tu.
Jo
crec, no, però no per el que digui Vox, no per el que digui Vox, sinó per el que feu vosaltres. No per el que feu vosaltres. No, és que ho has dit tal qual ha acabat de parlar el Marcos i has dit, doncs el nostre nivell de satisfacció està molt bé.
Per contraposar.
Ja ho sé.
Tot el que ell diu que és un desastre, penso que és al revés, que estic orgullós que m'acusin d'això, que diu feminisme i tal, hòstia, encantat de la vida.
Sí, molt bé, molt bé, però després l'Ariana t'ha dit, t'ha fet una crítica també i l'has encaixat bastant més bé. I és la mateixa crítica a la teva actuació de govern. Sí, però és igual, tu has de mesurar per la teva actuació de govern, no per qui et digui o t'acusi de no fer bé les coses, vale? Això el primer. Segon, la pressió fiscal. I el Jordi, de Junts, acaba de comentar que no s'apuja la pressió fiscal 2025. Mentida. mentida. I això, reconegut pel senyor Brugaroles, està gravat, i si vols et trauré el tall quan tingui, quan tingui la gravació de la comissió informativa, sí, sí, perquè li vaig demanar inclús al senyor Brugaroles que ho digués als mitjans de comunicació, a la comissió informativa, li vaig demanar textualment, i si no, la gravació no està retallada, sortirà, que la pressió fiscal no augmentarà, no haurà augmentat des d'avui fins a acabar el mandat. Això, però en el 2025 sí. En el 2025 sí. Això és dit pel senyor Brugaroles. I li vaig demanar expressament que ho digués als mitjans de comunicació quan parlés d'aquesta cosa.
És per tot el mandat, senyor Benejam.
Augmentar agents de la policia no vol dir tenir millors resultats en seguretat.
Estic molt d'acord,
vale? El que vol dir, a cada frase que dic, teniu d'interrompre'm? Sí. No, hombre, no, sisplau.
Respecteu
el torn de paraula. Posar més agents és agafes diners de la caixa de l'Ajuntament, fas un procés de contractació i punto. I tens més agents, vale? Però això s'ha de traduir en un resultat. Quin és el resultat? Encara no ho sabem, perquè no hi ha cap dada que demostri que hi ha un millor resultat en delinqüència. Vale? Acabo amb dues coses. Si no has de mesurar la teva activitat per si la gent està contenta, sinó per les dades delinqüencials, que per això serveix la policia. Vale? Habitatge. No farem crítica avui de nosaltres al tema de l'habitatge. És a dir, sí que es pot, sí que, sí, és veritat que depèn d'altres administracions i des d'un punt de vista general amb el tema de la gestió de l'habitatge i requereix de mesures a nivell estat, a nivell autonòmic i a nivell Sant Cugat. Però les de nivell Sant Cugat sí que les exigirem al govern de Sant Cugat.
Álvaro, sisplau, que hauríem d'anar acabant.
Vale, amb això acabo.
Sí,
ja
està. Marcos.
Vale, sí, jo un tema. A veure, senyor Puigneró, amb tot el respecte, jo no sé si s'ha llegit el Divaròmetre, que és l'enquesta de la Diputació. Curiosament, la solidaritat ciutadana és el tercer problema que consideren els acuatents que els hi preocupa més. I és més, és el problema que més ha crescut la seva percepció de preocupació, la seguretat. Després, circulació, trànsit, seguretat ciutadana, neteja, manteniment de carrers, gestió política municipal, tot això depèn de vostès, del govern. Amb la qual cosa, seguretat, tercer problema que més preocupa els santcugatencs, per algú serà. Llavors, no és el discurs de Vox, és el que opina els veïns de Sant Cugat del Vallès, senyors d'Esquerra, que no s'entenen amb vostès. Després, un altre pensament que estic pensant. En quant a habitatge...
Respecte.
Estic parlant jo. Senyor d'Esquerra, estic parlant jo. Resoldre problemes estructurals respecte a l'habitatge. Bueno, senyor, el que vostès consideren, no sé si es considera una altra cosa.
Intentem centrar-nos en el que estem parlant, no ens faltem el respecte.
A l'habitatge, hem de resoldre problemes estructurals. Si vostès estan negociant i són socis dels socialistes a Madrid i negocien l'amnistia, no, negocien que hi hagi més ambaixades i despesa de pressupostos i això amb ambaixades de Catalunya per tot el món,
o que hi hagi
si els hi preocupa gaire a l'habitatge i volen revertir aquesta situació, jo crec que han de negociar amb els socialistes aquestes modificacions estructurals que vostès parlen, no les ambaixadetes o l'amnistia.
Donem pas al José María i farem ja, passarem a la següent pregunta, que ens queden pocs minuts.
Sí, jo, centrant-me en el tema de l'habitatge, que és un dels principals problemes, deixant altres temes a la banda, és evident que és un problema estructural, però ens diuen no tenen pressupostos aprovats a l'Estat i a la Generalitat, que són elements importants, no? Ajudi'ns, aprovin-se els pressupostos d'Espanya, Esquerra Republicana a Ramangui, i Junts, i a la Generalitat. Jo he deixat parlar a tothom. No he interromput a ningú.
Deixem-me acabar, vale? Maria, sisplau.
Deixeu-me acabar,
si,
després.
Si compleix, ho provarem.
Sí, si compleix. Porten 10 anys i no han fet res en habitatge, només la bandereta, També un entre Vox i la Tricolor i ustedes la otra, madre mía. Sí, Marcos, mejor ir a ver a Donald Trump i a fer el saludo fascista. Ja sabem lo que
fan ustedes.
El tema d'habitatge és important, doncs, no, evidentment, és un tema estructural, però hem de posar mesures i hem de buscar espais per poder fer aquest habitatge, i Sant Cugat sí que pot fer aquest pas. Podem buscar zones, no deixar zones que estaven programades per poder fer aquest habitatge en stand-by, i per tant sí que podem donar resposta. I torno a repetir, matí no parlen massa. Tema de cultura i tema d'esports, que tampoc ho estem parlant. Tot el que s'està dient que es farà, allò del pavelló, allò de la biblioteca, tot no és per l'Ajuntament, tot és per l'àrea metropolitana o per la Diputació. Vostès no han apostat absolutament res en els pressupostos que tant venen d'invertir en aquest espai. I aquí sí que afecten a famílies i afecten a moltes persones que necessiten aquests espais. Jo crec que hem de parlar de coses que afecten a la ciutadania i deixar uns altres temes, com la seguretat, que sí que és important, però que hi ha altres temes que afectar molta més gent.
Doncs bé, m'agradaria poder-vos preguntar quin seria el projecte del 2025, però no tenim temps per més, per tant, ho tractarem en la pròxima tertúlia. Fins aquí la tertúlia política d'aquest dimecres 22 de gener. Gràcies a tots i totes per assistir. I recordeu que la informació continua amb el butlletí horari i la segona hora del magazín Faves Comptades amb Carme Reverte.
La banda sonora de la teva vida a Ràdio Sant Cugat. You ain't nothing but a hound dog, girl, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high at last. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
They beat you.